amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns 5 de juny del 2023 i arrenca una setmana clau pel futur del Barça. Un cop tancada ja la temporada futbolística, a l'espera de l'amistós de demà al matí al Japó contra el Vissel Kobe, tota l'atenció ja se centra ara en els despatxos i, sobretot, en el possible retorn de Leo Messi. Estem en dies decisius per resoldre aquesta carpeta. Anem a pams. Sobre el pla de viabilitat que el Barça necessita per poder començar a activar totes les operacions. A RAC1 aquesta tarda us hem avançat amb la Marta Ramon una informació molt rellevant i molt important sobre aquest pla de viabilitat que podria afectar a l'operació Messi. Hola Marta, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
A veure, què has pogut saber, Marta?
Doncs que tant el Barça com la Lliga saben que ja hi ha entesa amb el pla de viabilitat presentat i demà la patronal dels clubs donarà el vistiplau definitiu al Club Blaugrana, que servirà per saber el càlcul del seu límit salarial i, per tant, tenir clar amb quins paràmetres treballar, però això no vol dir que el Barça tingui facilitats a l'hora de fitxar aquest estiu. De fet, el Barça continua amb el fair play excedit i, en aquest sentit, la Lliga veu impossible que pugui tornar a la regla del 1-1 i operar, per tant, amb normalitat. Què vol dir això? Doncs que de moment la Lliga es creu les previsions econòmiques del Barça per les dues temporades que venen, però encara li toca fer molta feina. Amb l'hoquei al pla de viabilitat, la Lliga li està dient al Barça que el que li ha presentat és fiable, però que ara ho ha de complir. No vol dir en cap cas que automàticament pugui venir Messi o que tingui el fair play ja arreglat com per art de màgia. Ara cal fer lloc aconseguint bones vendes i generant nous ingressos. Si estàs excedit de fair play, recordem-ho, tens més difícil inscriure un nou jugador perquè el seu sou només pot ocupar el 40% del sou que alliberis amb una sortida. La bona notícia amb Messi és que no implica carregar cap amortització perquè és lliure i el comitè de valoració de la Lliga acceptaria un contracte curt, lo més un que hem anat explicant, i amb un sou molt més baix de l'habitual, els 25 milions d'euros bruts que hem dit. Però insistim, se li ha de fer prou espai per fer-ho possible. I tal i com estem explicant, fons de la Lliga remarquen que tot això ho haurà de fer estant accedit i fora de la regla del 1-1, que et permetria entrar un euro nou de sou per cada euro que sortís. Per tant, ho requadro bé, l'espai a Messi se li ha de fer fora de la regla del 1-1.
Aquesta és la situació, tal qual, com l'explica la Marta. Per tant, això complica una mica la confecció de la plantilla de la pròxima temporada i complica una mica més el possible retorn i l'encaix de Leo Messi. Per cada 10 milions que el Barça alliberi de massa salarial, només en podran entrar 4 de nous contractes o de nous fitxatges. Per cada 10, 4. Per cada 100, 40. I aquesta és la regla del 40% en la qual es trobarà el Barça a partir de demà, diguem-ho així, o que es troba ara mateix, i demà ho acabarà de validar la Lliga quan doni l'hoquei a aquest pla de viabilitat, però amb aquesta salvetat, que és que el Barça no estarà en la regla 1-1, sinó que estarà en la regla del 40%. Per cada 10 milions que alliberi, només en podran entrar 4. A veure com està el maciòmetre avui.
El maciòmetre.
Perquè l'altra gran notícia del dia està relacionada amb Leo Messi. Hola, Roger Saperes, bona nit.
Bona nit, avui gairebé rebenta.
Avui rebenta
el
gairebé,
maciòmetre.
Sí, perquè hi ha una imatge i una veu del dia que és Jorge Messi a casa del president Joan Laporta aquí a Barcelona.
Sí, una imatge que ha posat tot el món en alerta quan semblava que Messi era més lluny que mai de la possibilitat de tornar al Barça. Una trobada entre el pare del jugador i el president que ha durat poc més de mitja hora. Un cop finalitzada, els periodistes que eren allà al domicili del president han abordat Jorge Messi i li han pogut arrencar aquestes paraules sobre el futur del seu fill i un hipotètic retorn al Barça.
Recibimos la familia Messi con que vuelva Leo al Barça.
Te encantaría.
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, más que nada. Entonces,
pero de qué depende para que nos venga.
El plan de viabilidad, le dice el presidente que está ok.
Hemos hablado el otro día, pero nada con usted.
Pero a ver si le gustaría venir por eso.
Que venga.
Sí, me encantaría.
Te encantaría regresar a Barcelona.
Por supuesto. La opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Eso se puede decir así.
Confían que pueda regresar.
Sí.
Doncs, per tant, destacades aquestes paraules. Dos cops ha dit li encantaria a Leo Messi el fet de tornar al Barça i aquest optimisme respecte a un possible retorn al Camp Nou. Pel que sabem de la reunió, el Barça no ha presentat encara cap oferta concreta al jugador. No hi ha hagut cap avenç que puguem considerar significatiu més enllà de posar sobre la taula quina és la situació de jugador i club a les portes, com explicava la Marta Ramon, que el Barça rebi l'okay de la Lliga al pla de viabilitat. Des del club hi ha un hermetisme absolut al voltant de la qüestió i es remeten a les paraules de Jorge Messi en el sentit que el desig de Leo Messi és el de tornar a vestir la samarreta del Barça.
Ha estat un dia de moltes informacions, d'algunes que deien que sí, d'altres que deien que no. El que sabem a RAC1 és el que explica ara mateix el Roger Saperes i també el que explicava la Marta Ramon sobre el pla de viabilitat, que és la clau de volta de tot plegat. Tot continua més o menys igual que les últimes setmanes, potser avui amb un punt més d'optimisme per aquesta imatge que és molt potent de Jorge Messi trobant-se amb el president Joan Laporta i dient a la sortida, perquè s'ho podria haver estalviat, podria haver sortit i dir no hablo a los periodistas, i no, ha dit sí, l'encantaria venir, sí, m'encantaria que viniera. Per tant, això és el que ha fet Jorge Messi avui en la sortida d'aquesta reunió amb Joan Laporta. A veure què passa a partir d'ara, però tot està més o menys igual. El Barça depèn del pla de viabilitat d'encaixar econòmicament i dintre els paràmetres de la Lliga. Leo Messi vol venir, el Barça vol que vingui. A veure quin punt de paciència i de voluntat té sobretot Leo Messi en aquests pròxims dies, perquè el Barça necessita dies/setmanes per poder encaixar aquesta operació.
No, va dir que ens falta una resposta que no ens donen ni club ni el pare del jugador, que és vindrà?
Ja.
No sé si li agradaria o no. Vindrà Messi al Barça?
Sí.
Seguirem preguntant a veure si algú donarà una resposta amb un sí o amb un no.
Bé, una trobada, una imatge i un dia que comentarem de seguida i que analitzarem de seguida aquí a la tertúlia amb David Bernabéu, amb Antoni Bassas, que ja el tenim per aquí. Hola, Antoni.
Què tal?
Bona nit. Benvingut. També amb el Marc Guillén i amb l'Àlex Dalmas, amb dos analistes de futbol. Hola, Dalmas, també.
Què tal, com estem?
Què tal, bona nit.
Avui m'he posat una mica lluny del sap, eh?
Benvingut, sí. No vol dir res, no? No vol dir que estiguis en contra del retorn de Messi.
No.
Una primera valoració, tindrem temps de parlar-ne. Què? Com t'has quedat tu, Antoni, amb tot el que hem explicat i tot el que has vist avui?
Bueno, tota negociació té molt de representació, també. Si és una negociació s'ha de transmetre. Has d'enviar algun missatge a la gent i el que ha enviat avui la família Messi és per nosaltres no quedarà. Jo no sé què acabarà passant. Ningú sap què acabarà passant. Però quan tu vas a Barcelona, a casa del president del Barça, quan després els dius als periodistes a tot que sí, que t'agradaria, que hi confies, que hi veus possibilitats, etc., el missatge que estàs enviant és per Messi no quedarà. A més, com que aquestes coses tampoc no es transmeten per casualitat, la setmana passada vam saber que l'oferta que li havien fet a Aràbia Saudita era marejadora.
500-600 milions.
500-600 milions. No? Sí. Fins i tot per Messi, que ja els té tots fets, diguéssim, també era un carro de diner inimaginable, no? I, per tant, la sensació que tens avui és, carai, el Barça, amb la seva oferta, diguéssim, de circumstàncies, una mica de passo que t'envoli, tenint en compte com està la economia del club, competint contra la d'Aràbia Saudí, vol dir que realment Messi també té ganes d'acabar bé el seu pas pel Barça. I per la banda del Barça ja fa molt de temps que sabem que el president Laporta el que vol és cosir d'una vegada i que cicatritzi d'una vegada la ferida que va deixar oberta aquell final a l'estiu entre llàgrimes, no? Bueno, tu m'has preguntat que una primera impressió, no em vull enrotllar més,
però
em sembla que estem davant d'un missatge als socis del Barça és Messi estaria disposat a venir, però ara ja no depèn d'ell. Ara el Barça ha de fer números, veure què és amb...
Per tant, ha canviat el relat que el Xavi i Jordi Cruyff i Mateu Alemany...
Ara tota la càrrega de la prova, diguéssim, està en el Barça.
Ho entens així, eh? Ho interpretes així. Sí. És cert que la imatge és molt potent, però això no vol dir que hagin acostat postures, no? Potser Jorge Messi ha vingut a dir, no, és que ja ho té decidit i se n'anirà. O potser Jorge Messi ha dit, escolta, ens podeu garantir que podreu inscriure'l? O potser...
Però fixa't que la setmana
que hi ha moltes interpretacions.
El missatge del Barça és, no, el que, això ja és qüestió del jugador. Bueno, el jugador ha vingut, ha mostrat, bueno, a través del seu pare, no?, ha mostrat una gran disposició a venir. Això és el que ens han transmès, de portes en fora. Per tant, és per nosaltres no quedarà o no volem quedar, en el supòsit que això no es faci, com els dolents de la pel·lícula. que ja només faltaria, digues.
No, ni clar, encara queda, jo crec que encara queden alguns capítols. No ens hem ni de posar molt optimistes ni molt pessimistes després del que ha passat avui. La situació és la que és i tampoc ha canviat tant del que us expliquem les últimes setmanes. Messi vol venir per la família, per la seva dona, pels seus fills, perquè estan bojos per tornar a la que és casa seva, que és Castelldefels/Barcelona. El Barça vol que torni, sempre quan Messi s'avingui a la situació econòmica del club, que està disposat a fer-ho, perquè Messi no té una oferta formal, però coneix els paràmetres i el marc econòmic i esportiu, perquè ha parlat amb Xavi del que es trobarà aquí la temporada que ve, i accepta Messi aquest marc econòmic, aquest marc esportiu. I ara falta que el Barça tingui el múscul econòmic i la capacitat financera per encaixar tot això, que és els...
Bueno, és que això és una partida de pòquer on hi ha Messi i la seva família, i el Barça, però també hi ha la Lliga. I, que, clar.
I l'Aràbia Saudita, perquè sí, des d'allà també pressionen per dir, escolta, què fas?
Però l'Aràbia Saudita ja ho sabíem, diguéssim. O sigui, allò sempre està allà. Ara la cosa és, de cara a tornar al Barça, no és una partida entre dos, és una partida entre tres.
Demà potser, quan la Lliga...
Però quants farols hi ha aquí?
No, és bona la partida de pòquer,
No ho sabem.
És bona. Hola, Marc Guillén, també.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Una opinió molt ràpida del Mas, Guillem, de tot el que hem viscut avui, i ens n'anem un moment a Miami i un moment a l'Aràbia Saudita, perquè clar, la MLS és una altra opció que sempre està allà, a l'Inter de Miami, no? Volem saber com s'ha viscut l'escena d'avui a Miami i a l'Aràbia Saudita.
Bé, poca cosa més a afegir el que ha dit el mestre, però sí que és veritat que no només la imatge és molt potent, sinó que és el missatge més contundent que s'ha donat des de que ha començat el capítol, eh? Jo crec que, a part de l'escenificació que comentava de Messi, de la família Messi, jo diria que també del Barça, i també diria que és posar entre l'espai i la paret una mica Tebas, no? O a la Lliga, no? És a dir, és marxa Benzema, Messi va a casa del president del Barça, ho tenim tot sobre la taula com perquè torni un jugador que arrossega el món, pràcticament. Per tant, jo, la meva conclusió és aquesta. El missatge més potent des de que ha començat tot això de Messi, i després que la Lliga aquí és un paper, té un paper fonamental i que d'alguna manera avui el poses dins de la partida.
Ho entens així també, Guillem?
Sí, jo ho veig així també, sense poder estar allà dins i veiem què es diuen i no, aquest tipus d'escenificacions per mi també és anar dominant una mica el missatge, i en això no sabem si acabarà sent possible o no, sabem la dificultat que té. Sempre hem dit, o jo també he pensat molt, que si això passa és perquè Messi n'ha de tenir moltes ganes, perquè la facilitat no hi és pel club, ni per les condicions, etc. Amb la qual només passarà si Messi en té moltes, moltes ganes. I en aquest control del relat, doncs d'alguna manera també hi ha una mica un pols, si no acaba passant, doncs que hi va ser des que va marxar Messi, entre la porta i Messi, no? Qui és el que a la porta d'alguna manera et ve dir, no?, quan hi ha aquella baralla, no, és que Messi no s'ha volgut rebaixar el sou, i Messi diu, no, jo me'l volia rebaixar tot, cap dels dos diu del tot la veritat, no?, però és una mica com, no, és que l'altre no m'ha volgut prou, i ara veig una mica el mateix, no? De dir, bé, semblava que Aràbia Saudita i Miami, que ja ens interessava, si pressionem el Barça, i a sobre ara vinc aquí i dic, ei, que jo sí que vull venir, eh? O sigui, si no vinc al Barça és perquè el Barça no fa prou.
Però no has fet els deures amb la Lliga, o amb qui sigui.
Jo vinc, jo en tinc ganes, ho deixo clar, que sí que vull venir, eh? O sigui que la porta està a la teva taulada, això, que si això no acaba passant, que no sigui dit que jo no he volgut venir, perquè Messi vol demostrar per activa i per passiva el seu amor etern al Barça, hagi marxat al PSG o marxi on marxi. No?
És una interpretació, evidentment, com deia l'Antoni Bassas també, de la trobada d'avui. 3:15, vinga, deixeu-me anar un moment a Miami. Allà hi tenim Nacho García, periodista freelance afincat a Miami. Hola, Nacho, què tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alex? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué se dice en Miami del futuro de Messi?
Bueno, aquí hay mucha ilusión, desde siempre, ¿no? Yo creo que esto, la relación con Messi desde la gente que manda en el club es buena y fluida en los últimos años, aunque no se haya concretado nada todavía, porque evidentemente Leo yo creo que está a un nivel para jugar aún al fútbol de élite. Y bueno, el interés yo creo que es mutuo, ¿no? Lo de Miami sobre todo pasa, como ya sabéis, por los planes de vida, ¿no? Más de la familia y de Leo Messi, de querer vivir aquí unos años. Entonces, yo creo que más allá de que ahora a lo mejor pueda posicionarse un poquito más, pues evidentemente estamos hablando todos estos días del futuro de Messi y siempre va a aparecer Inter Miami como una opción. Yo creo que aquí, si llegara ahora sería, pues todavía maravilloso, pero yo creo que ellos ven claro que Messi en algún momento vestirá esta camiseta, ¿no? Si no puede ser ahora, porque una oferta mareante de Arabia, o porque, que por cierto, que no puede llegar a igualar la MLS, sí, o porque quiere volver al Barça, ellos, yo creo que el calendario de vida deportiva de Messi pasa a estar por aquí, ¿no? Al final recordemos que aquí también hay un Mundial en el año 2026, con lo cual a mí me salen las cuentas de que si no es ahora, pues perfectamente puede jugar un par de años más, ya sea en Barça o en Arabia Saudí, y jugar esa temporada previa y la propia del Mundial aquí en Estados Unidos.
Porque, por lo que sabéis, aquí en Miami, ¿ha habido oferta concreta del Inter de Miami por Messi o no? ¿O es como un interés mutuo que ya llegarán a encontrarse los caminos, como dices tú, el año que viene, dentro de dos años?
Yo, según tengo entendido, sí que ha habido una propuesta hace unas semanas. Lo que no sé si es una propuesta formal o es una conversación, pero yo sí tengo entendido que ahí ha habido, sobre todo, mucha fuerza no solo por parte del equipo, sino por parte de la propia liga. No sé si conocéis cómo funciona la MLS. Cada una de las franquicias tiene, digamos, tres fichas liberadas que no cuenta el salario de esos tres jugadores para lo que es el tope salarial. Digamos que el salario medio en la MLS... para nada podría ser algo a lo que se podría tentar a Leo Messi. Entonces, ese sueldo extra, digamos, que se paga por estos designated players, como se les llama, los que se hacen cargo de eso son los propietarios de la franquicia y patrocinadores. Según tengo entendido, en esa oferta que le habrían hecho a Leo Messi, de la cual desconozco la cifra exacta, pero que creo que sí es bastante interesante, desde luego superior a lo que le puede ofrecer el Barcelona e inferior a lo que le puede ofrecer Arabia Saudí, se han involucrado varias marcas muy importantes. Por ejemplo, Adidas, que como sabéis es la marca que viste a Leo Messi y la marca que viste también a la MLS, a todas las franquicias. Y también Apple. Apple es partner de MLS. Es además el dueño de los derechos televisivos durante bastantes años de aquí en adelante. Y claro, evidentemente hay un interés común, ¿no?, de hacerlo así. El hecho de que se les relacione siempre con Inter Miami es porque es la ciudad donde Messi quiere venir. Si Messi tuviera el sueño de vivir, que no lo creo, en Minnesota, pues seguramente estarían haciendo fuerza para que se ponga la camiseta de Minnesota. Pero bueno, evidentemente también juega mucho el hecho de que el mercado latino aquí en Miami, la relación que él pueda tener con Beckham y con los propietarios, pues sea buena.
Vale. Magnífico la radiografía que nos hace Nacho García desde Miami. Una última, ¿se sabe de algo de Busquets o Alba? Estos días ha comentado si pueden venir hacia la MLS.
Yo no he vuelto a escuchar nada. Es verdad que hasta hace bien poquito, te hablo de cuando el Barça estuvo aquí, por ejemplo, el verano pasado, se hablaba pues de que Busquets lo tenía prácticamente hecho. No formalmente, no sobre papel, pero sí tenían acordados, digamos, las condiciones para venir a jugar desde esta temporada, que, bueno, realmente sería jugar a partir del 20 de agosto. Ahora la MLS para el 15 de julio hasta el 20 de agosto, porque se juega aquí la Copa Oro, que sería la Copa América para Sudamérica, o la Eurocopa para España, que es la para Europa, perdón, para aquí sería la Copa Oro. Pero yo no he vuelto a escuchar nada al respecto. Yo creo que es un poco parecido, en otra dimensión, evidentemente, a lo de Leo Messi. Para Busquets seguramente Apple y Adidas no van a entrar, pero sí, yo creo que a Busquets yo creo que le atraía bastante la opción de venir aquí. Es verdad que yo creo que con tanto con Busquets como con Messi, cuando hablamos en clave Barça, como con otros tantos jugadores, podríamos hablar también de alguno del Real Madrid que ha estado tentado. Claro, esto de Arabia Saudí yo creo que ha descolocado completamente un poco el contexto que todos tenemos en la casa de lo que podía pasar. Pero no, en cuanto a Alba y a Busquets no he tenido ninguna noticia. Lo que sí te digo es que yo veo muy complicado que pudieran llegar los tres, porque como te digo, en cada equipo de MLS tienes tres fichas y no más. Recordad lo que pasó con Ricky Puig cuando fue a los Galaxy, no pudo entrar con esa ficha de designated player, así que yo creo que es difícil que los tres puedan venir, salvo evidentemente que sacrificaran algo de dinero.
Queda clarísimo. Nacho García, muchísimas gracias de verdad por esta crónica desde Miami. Un abrazo, vamos hablando.
Un placer, compañeros, cuando queráis.
Gràcies al Nacho García des de Miami, i de Miami anirem a l'altra punta del món, a l'Aràbia Saudita. fem ràdio hauríem d'inventar i he posat uns sons, no, una
això
mica...
Això és d'Aràbia, Aràbia?
Diria que sí, està entre Egipte i Aràbia, diria que sí, està. No, no, home, vull dir que són sons del Pròxim Orient, no? Una mica sí. Bé, hauria dit, era ràdio, dic, anem als oients a casa que es posin al paper,
no? És com allò, quan els americans diuen que Europa tot és el mateix,
sí,
no?
Flamenco.
La terra, flamenco, no? Espanya, sí. Tot és el mateix.
Bueno, ara ens hem fotut en un embolic.
No, que a Catalunya et posen flamenco, no? O los toros, també, des de fora, des del que pensen. Bé, hem trobat, això ha estat una empresa realment complicada, però hem trobat un periodista que ens atén molt amablement, que parla prou bé el castellà. Es diu Khaled Arrafa, és periodista de SSC, que és el canal de televisió que té els drets de la Lliga Saudita, allà a l'Aràbia Saudita, i que també, per exemple, tenen drets de la Copa del Rei espanyola, no? I ofereixen partits també de la Lliga Espanyola. SSC és aquest canal oficial de televisió que té els drets de la Lliga Saudita i de la Copa del Rei espanyola. I allà treballa el Khaled Arrafa, que, insisteixo, ha estudiat espanyol i el parla prou bé. Estem intentant connectar amb ell via Zoom perquè ens expliqui com s'ha viscut a l'Aràbia Saudita, a Riad, com s'ha viscut el que ha passat avui amb aquesta imatge de Jorge Messi entrant a la casa de Joan Laporta. Encara no podem connectar amb ell? Doncs mira, fem una pausa, que la tenim pendent. No, no hi ha problema. Marc Selva, el control tècnic, fem una pausa i de seguida connectem amb ell. Això de les noves tecnologies és molt bo, però a vegades també fallen. I ara de seguida anirem amb Zoom en directe a l'Aràbia Saudita.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta les condicions a Fiat.es.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suany.
Aquesta setmana us expliquem la història de Shiny Happy People, un dels temes més exitosos de R.E.M., la banda que aquí sempre hem mal anomenat REM. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
6 minuts i les 11. Aquí seguim amb Antoni Bassas, Marc Guillén i Àlex Dalmas, també amb els Saperes, amb la Marta, intentant explicar-vos tot l'atzucac del dia d'avui, amb aquesta trobada Jorge Messi, Joan Laporta, aquí a Barcelona, i el que això implica, amb aquesta informació que hem avançat a RAC1 aquesta tarda, que demà la Lliga donarà l'okay al pla de viabilitat, però amb un 40%, amb la norma del 40% pel Barça, és a dir, per cada 10 milions que el Barça alliberi de massa salarial, només en podrà entrar 4. Això complica una mica la confecció de la plantilla i també el possible retorn de Messi. El Barça l'únic que haurà de fer és més forat a ulls de la Lliga per poder encabir tot el que necessiti. I estàvem pendents, hem anat a Miami i ens ha dit, jo crec que el Nacho García, jo crec que ens ha fet molt bé la fotografia. Es refreda una mica, no?, la via Miami, almenys això és el que sembla per Messi, que es trobaran, que hi ha dides pel mig, que no hi haurà problemes, sí, però que es refreda una mica. Anem a veure com està el maciòmetre de l'Aràbia Saudita amb aquest periodista que hem trobat, que es diu Khaled Arrafa, de la televisió SSC, que és el canal oficial de la Lliga Saudita i de la Copa del Rei Espanyola. Hola, Khaled, què tal? Buenas noches.
Buenas noches, estoy muy contento para estar contigo en este programa. El primero quiero decir enhorabuena para Barcelona para ganar la Liga este año.
Bueno, gracias por esta felicitación. ¿Cómo se ha vivido allí? ¿Se sigue al Barça allí en Riad?
Sí, estaba trabajando para la Supercopa este año, cuando Barcelona ganó la Supercopa en Arabia Saudí, pero ahora mismo estamos esperando la noticia sobre Messi. Antes esperamos de Ronaldo, ahora mismo Ronaldo está aquí. Queremos mirar a Ronaldo contra Messi otra vez, pero no sé.
No sabe. A ver, vamos a ver, sí, es verdad. ¿Qué sabéis aquí? ¿Qué dicen los periódicos, los medios de comunicación, después del encuentro entre Jorge Messi, el padre, y Joan Laporta, el presidente del Barça? ¿Cómo se ha visto en Arabia Saudí este encuentro?
Vale, hace 3 meses todas las personas en el deporte, en los programas de televisiones, en la radio, estaban hablando sobre Messi y la oportunidad para Messi. Todo el mundo pensaba que hay una gran oportunidad para Messi para jugar en Arabia Saudí, pero hasta ayer que hay muchas cosas ha cambiado. No sabemos que la prioridad para Messi es Barcelona. Las noticias que escuchamos aquí en Arabia es la mayoría es rumores, ¿sabes? Yeah. Y no podemos construir información a partir de rumores. Bueno. Pero claro que hay una gran oferta de Al Hilal a Messi.
Eso es verdad, Khaled, ¿no? 500, 600 verdad, millones sí. de euros sería la oferta que nos ha llegado.
No estoy seguro, pero es mucho. Es mucho, es más que Ronaldo. Sí, estamos seguros de esto. Pero hasta ayer hay muchas cosas que cambió. Me parece que la mayoría de oportunidades para Messi estar en Barcelona para un año. Ahora mismo escuchamos en noticias que Messi pedir retrasar las negocios hasta el próximo año. 2024.
Vale, esto aquí en Cataluña y en España lo han dicho los compañeros de Goal. Goal España ha puesto sobre la mesa este escenario. Ellos dicen que Messi habría pedido a la Federación Saudí o a la Liga Saudita retrasar un año su llegada al 2024 y los saudíes, según Goal España, le habrían dicho vale, estamos un poco sorprendidos porque nos esperábamos que vinieras ahora, vale. Pero si el año que viene vienes aquí, te rebajamos la oferta.
Claro.
¿Va por aquí la cosa, sí?
Sí, pero no hay información correcta. No sabemos. Escucho sobre Gol España solamente. No alguien de Al Hilal dice nada sobre esta cosa.
Vale, no está confirmado. Vale, perfecto. Y no se da por hecho que Messi firmará y lo presentarán. O sea, no hay nada por hecho aquí en Arabia Saudí.
La verdad, hay algunos programas y algunos invitados decían que seguro Messi firmará con Al Hilal, pero este programa fue en mayo, ahora mismo estamos en junio. Entonces, no hay una información clara.
Vale.
Me parece que nadie sabe dónde Messi va a jugar. Necesitamos esperar, pero 48 horas.
48 horas. tu creus
sí,
que...
Sí, clar, que Messi està esperant a Barcelona.
I quan vino hace unas semanas aquí a Arabia Saudí con su familia, que ya se dio por hecho, entonces, o que se explicó?
No, está en otra cosa, está para turismo, porque Messi es un embajador de turismo en Arabia Saudí, es otra cosa.
Vale, vale. ¿Benzema va a jugar en la Liga Saudita, Karim Benzema?
Mira, después del partido ayer, la manera que Benzema salió el estadio, claramente que fue el último partido con Real Madrid. Estamos hablando aquí que la presidente de Al-Ittihad está en Madrid para firma con Benzema.
Vale, Al-Ittihad, sería Benzema.
Vale. Sí.
Y la última que te hago, Khaled. ¿Busquets o Alba van a jugar en la Liga Saudita?
Me parece hay una oferta para Busquets.
¿Del Al-Hilal? ¿Del Al-Hilal también? ¿Del equipo de Messi?
De Al-Hilal o Al-Nassr.
O Al-Nassr.
Y hay una palabra hoy que Modric, hay una oportunidad para Modric para jugar con Al-Ahli también. ¿Sabes? Hay, no sé qué son rumores, pero claramente que Busquets tiene una oferta, Messi tiene una oferta, Modric también. Hay una palabra sobre Mané del Bayern, pero al final estamos esperando a Messi.
Normal, y nosotros también. Sí. Ahora,
sí.
Ahora
lo... Miami también, ¿no?
Dime.
En Estados Unidos, Miami también.
No, pero allí se está enfriando un poco, por lo que nos han dicho ahora.
Pero está que Messi es un jugador que es muy difícil en el estadio y fuera del estadio también.
Ya. Yeah. Bueno, vamos a ver cómo acaba. Tampoco lo tenéis demasiado claro aquí como nosotros. O sea que vamos a ver cómo acaba las próximas horas. Khaled Arrafa, te agradezco mucho esta conexión también. ¿Estamos en contacto?
Muchísimas gracias, sí.
Muy
siempre.
Bien. Un saludo, un abrazo.
Lo siento para mi español,
no,
pero
no.
Intento, ¿ah?
Muy bien, te hemos entendido todo. Gracias, Khaled, gracias.
Gracias, mucha suerte, ¿ah?
Adeu, una abrazada forta. Bé. No ho saben allà, tampoc. És que no ho saben a Miami.
Igual.
És que estem tots igual.
Tots igual.
Hola, Bernabéu, Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bé.
Bernabéu fa cara de saber alguna cosa.
Sí, Bernabéu sí, ho sap. Ja t'he vist que arribaves tard perquè has estat...
Què portes, Bernabéu? Què portes?
Jo que sé és que el mort està viu.
El mort està viu, diu.
No vol dir, però ho sap.
Este muerto...
Està molt viu.
Estava muerto.
Jo crec que és el titular del dia perquè fa 48 hores estàvem en un partit que semblava irremuntable. No? Si es tractava de portar Messi al Barça,
tu llegeixes,
48 hores,
tu llegeixes
la
optimista.
Sensació és que això s'acabava i que en 48 hores Messi anunciava a l'Hilal, i la primera notícia que ens trobem avui és una reunió a casa del president Jorge Messi i Joan Laporta.
Tu llegeixes optimista.
Que fins i tot...
Això, tu llegeixes una via optimista, aquesta trobada.
Home, jo crec que sí, tot i que és veritat que hi ha versions, o corren versions, de que podria representar un paripé, perquè al final, com que hi ha un relat pel mig, aviam qui el guanya, al Barça li interessa vendre, que si no es fa és per culpa que el jugador ha decidit aprofitar altres ofertes, i el jugador no vol quedar com el dolent de la pel·lícula, perquè ja tenim l'experiència fa 2 anys, doncs aleshores, bueno, sempre que tu... al carrer, quan ets abordat pels mitjans de comunicació, emets un missatge determinat, sempre envies un missatge. És a dir, és evident que avui tenia una opció Jorge Messi per guardar silenci i ha decidit enviar els 3 o 4 missatges contundents que ha enviat. Però clar, la pregunta és, si Messi hagués volgut firmar per l'Al-Hilal, no hagués firmat ja? No? O sigui, jo el que reclamava també és a dir, jo crec que en el Barça i fora del Barça tothom entén que Messi no aguanti el temps que va aguantar fa 2 anys. Ho entenem, això, no? Que Messi no aguanti fins al juliol, no parlo de l'agost, parlo del juliol.
Sí, que ho vull tancar ja, en 10-15 dies.
D'acord, perquè, clar, evidentment, doncs, hi ha un punt de desconfiança important. Ara, el que a mi em semblava malament també és que Messi, pràcticament sobre el final de la Lliga Francesa, que era el 3 de juny, anunciés que se'n va a la Lliga Àrab, per exemple. O sigui, a mi no em semblava correcte això. És a dir, si tu al final vols demostrar efectivament com sabem que és el cas, perquè és que aquest mandat que Messi li ha imposat al seu pare de que vol tornar al Barça, no només ell, també la seva dona, la seva família, els seus fills, etc, que vol tornar al Barça com sigui, perquè és la seva decisió, és un mandat sòlid, ferm, no incondicional, però sòlid i ferm, que és el mandat que li han anat traslladant en totes les converses que ha tingut en Xavi en els últims 3 mesos. No? I al final, si tu vols dir-li a la gent, escolteu, que jo de veritat vull venir, el que no pots és prendre la decisió aquest cap de setmana o a les pròximes 48 hores. Has de donar un marge perquè realment vegis si el Barça és capaç de moure un dit. Si d'aquí 3 setmanes el Barça no mou un dit i veu que és impossible que es produeixin les sortides que necessites o la sortida que necessites per poder roncar en el fair play financer, doncs aleshores et carregues de raons per dir, escolta'm, us he esperat fins al final, nois, però és que no puc més, no? Sí. Això és el que jo veig. Jo crec que hi ha possibilitats de que es faci, sincerament.
Deixaré un silenci perquè...
No sé com ho veieu vosaltres,
la gent ho paeixi.
Que es pugui fer.
Bueno, jo crec que el que acabes de dir és bastant el que hem... sense haver consensuat res a la porta de l'estudi, el que hem dit abans. Sí. Vull dir que aquí hi ha un joc, hem parlat d'una partida de pòquer, d'una partida transmesa, en el que la família Messi i el Barça no són els únics actors, no? Hi ha la Lliga de Futbol Professional també, i on hi ha molt interès, aviam, a qui es queda a llufa, i ningú no la vol, clar.
Sí, i una altra cosa, hi ha una, per mi, una batalla èpica en el propi clan Messi.
Sí.
Que Messi vol tornar com sigui al Barça, però hi ha una persona, que és el seu pare, que és Jorge Messi, que si fos per ell ja hauria firmat per la Lligal. Perquè a més la comissió que s'emporta és molt heavy.
Si no la necessiten.
Bueno, però és igual, però és que la visió que tenen, que té el pare, no és la mateixa que té el fill. Entens? Aquesta és la realitat. O sigui, el pare no se'n
refia... Però un pare ha de vetllar pel seu fill amb tot el que ha guanyat.
I com que vetlla pel seu fill, per això avui s'ha presentat a casa de Joan Laporta.
La visió que té el pare és pensa-t'ho bé perquè d'aquí poden viure les properes 10-15 generacions.
Però si ja han guanyat suficient.
Jo et dic, i que ell familiarment, el que preferiria, l'opció que preferiria Messi a nivell familiar seria tornar al Barça i després anar segurament a l'Inter de Miami. Aquesta, jo crec, allò de dir què t'agradaria, li agradaria això. I a partir d'aquí crec que hi ha les dues partides. La que estem parlant del relat, que és el Barça ha deixat clar que vol Messi i Messi ha deixat clar que vol tornar. I ara s'ha de veure quin serà el relat si això no es fa. De qui serà la culpa, no? L'un haurà dit, jo he fet tot el possible per venir i jo tot el possible perquè
vinguis. I si vol tornar...
Després de l'experiència de fa 2 anys, jo crec que això és una de les partides que hi ha en joc. I l'altra és la de la gestió real, que jo crec des de fora, i em falta informació per saber-ho, que és Messi està acabant de valorar-ho i ha dit vull veure quines opcions hi ha d'apurar de si això es pot fer o no.
Vale, el Barça ens ha demanat una setmana, doncs aguantaré, no? Aquesta és la sensació que ha fet Messi avui.
Insisteixo, és la sensació que tinc de dir la de l'Aràbia Saudita és això, estan apretant a l'Inter també li estem dient que m'oferireu i el Barça, que hem parlat tant, que ja ens han dit 25, però això ho concretarem algun dia aviat o no?
Sí,
això ho farem quan tinguem el... Perfecte, quan ho tingueu m'ho presentareu com l'últim acte de fe d'un Messi que jo crec que encara, ja ho hem parlat moltes vegades, té aquesta desconfiança pel que va passar fa 2 anys i perquè el Barça encara no li ha parlat.
I una altra cosa de la que es parla poc, és a dir, si Messi vol venir al Barça, no és pel deute moral de Laporta. Si fos per això, segurament hauria decidit no venir. Més enllà dels assumptes familiars, Messi vol venir al Barça, hi ha un entrenador que el vol molt i que li ha transmès des d'un punt de vista futbolístic perquè entén que el seu talent encara, tot i els seus 35 anys, que vull recordar que és l'únic jugador del planeta que amb 35 anys, si veus els números, gols i assistències de l'any natural, és l'únic jugador que li aguanta la cara al futur del futbol, que és Mbappé, que són Mbappé i Haaland, d'acord? Perquè hi ha un entrenador que li ha transmès que realment futbolísticament els pot ajudar molt i li ha comunicat que escolta, més que mitja cama teva pràcticament hi ha més talent que tot el que tenim a dalt salvant Lewandowski.
I perquè m'imagino que tu si jugues a Europa et sents futbolista i si jugues a Aràbia Saudita et sents un exiliat d'or.
És que et vaig a dir una cosa, Antoni,
gairebé un
exjugador. Fins i tot si te'n vas a l'Al Hilal o te'n vas a Aràbia Saudita, fins i tot poses en risc la consecució del teu 8è pilota d'or.
No, i la Copa
América. Guanyar el Mundial.
I la Copa América 2024.
O sigui, per clar, si perds l'estela del futbol europeu i Haaland fa el que resta temporada
estem
descomunal i guanya la Champions...
Un jugador que va a l'Aràbia Saudita a jugar va fer l'últim atracament i ja està. No, és un jugador fora. Llavors, per tant, el Barça, diguéssim, et dona la possibilitat de competir a Europa i això pot tenir un determinat valor també si penses a continuar a fer alguna cosa a la selecció argentina, no ho sé. La família... Els fills, suposo, estan bojos per tornar, però després de sentir el vídeo del germà que va acabar demanant disculpes, del Barça i de Catalunya, déu-n'hi-do algunes de les coses que s'han arribat a dir a aquesta família. Mm. Per tant, és molt probable que el pare hi hagi anat a contracor, però, esclar, això vol dir que el jugador vol transmetre que és el Barça i que és per l'únic club que estaria disposat a no dir immediatament als Aràbia Saudí, firmo 600 milions, perquè per qualsevol altre no s'espera.
No, no, mira, de l'escena... Ara parlarem de la part futbolística, que avui el Dalmas i el Guillem m'agradaria també que féssim aquest debat, que crec que és necessari.
Sí, aquest és l'altre
debat. És el següent, clar.
Que em posa bastant nerviós.
Val. No, no.
En tot cas, deixes dir només una cosa, Aleix, sí. que em sembla significativa, que és que aquesta visita de Leo Messi, que per cert...
De
Jorge Messi, el que m'expliquen és que s'agenda ahir la trobada, és que ho acaben, és a dir, queden ahir per veure's avui, és a dir, que és una cosa que s'ha fet d'un dia per un altre, arriba després... Hosti, d'unes frases que he sentit darrerament al Barça que em semblava molt significatives, que és que Jordi Cruyff i Xavi van dir depèn de Leo Messi. O sigui, la pilota havia estat a la taulada de Messi.
Públicament ho han dit.
Públicament.
Sí. I ara la pilota torna a estar a la taulada del Barça.
Exacte.
Que després d'avui la pilota ha canviat de taulada.
Em semblava supercontundent la declaració que havia fet Xavi, més enllà de que l'havia defensat, que ho havia justificat públicament, però va dir, el futur depèn de Messi. Si Messi vol, tornarà. Això ho havien dit Jordi i Xavi. I ara, amb aquesta visita, el que diu Jorge és, ell estaria encantat de tornar. Sí, sí. Per tant, la pilota torna a rebotar cap allà.
La càrrega de la prova està en el Barça ara i aviam com... Aviam
si a veure com es concreta tot això.
I el Barça ho té molt fàcil per tornar-li a penjar la llufa a la Lliga.
Clar.
Que és el que ja va passar el 2021.
Sí, amb aquesta informació que has avançat, Marta, que la Lliga, molt bé, donarà ok. Vinga, ens creiem aquests números que ens heu presentat, ha dit la Lliga al Barça. Ara, hòstia... Continues disparadíssim amb la massa salarial, per tant, no et podem donar la regla 1-1 de dir cada euro que surti de massa salarial en pot entrar un de sencer, no? Entrarà el 40% del que treguis. És el que li ha dit la Lliga, perquè és que si no, el Barça encara pot disparar més la massa salarial i pot tenir un problema econòmic.
Saps quin problema hi ha, Aleix, aquí? És a dir, és una qüestió de timing. El Barça necessita un timing...
I Messi un altre.
Té la sensació, o sigui, tenim la sensació que no acceptarà, que ara esperarà uns dies, però clar, no esperarà molt, no? I aquí el problema, primer, és saber fins quan Messi està disposat a esperar. Aquesta és la primera pregunta. I l'altra pregunta és, el Barça, quan podrà fer alguna sortida? Perquè, clar, si analitzes els mercats futbolístics cada any, normalment et trobes amb jugadors que en el mes de juny et diuen que no volen marxar perquè tenen un contracte en vigor, normalment és un contracte important allò econòmic, i el primer que et transmeten és que no, ja estic bé aquí, compliré el contracte i tal. Clar, això es va madurant, però això s'acaba madurant moltes vegades al mes d'agost. És que, clar, estem al mes de juny. Queda juny, juliol i agost, que en 3 mesos de mercat. Llavors, clar, tancar una venda important, que és el que necessites ara, al mes de juny, és molt difícil.
No, mes d'agost i a vegades després de la primera jornada de Lliga.
Encara passa, clar.
Encara passa, eh?
Finals d'agost.
No, i després, quan hi ha... Un cop començava la Lliga, clar. Però, clar, on jo he vist realment poques vendes transcendents... És el mes de juny.
Ara, potser m'ho miro des d'una perspectiva molt culer, però des de la perspectiva de la Lliga Futbol Professional, una Lliga espanyola amb Messi o sense Messi...
Però, sense Messi, sense Benzema...
Ara sembla que estiguis demanant un tracte de favor al Barça i que li suspenguin la regla aquesta del fair play o que li ajustin i tal. Però, home, jo, si fos Tebas, t'asseguro que tindria un equip de cervells pensant com podem fer perquè Messi jugui a la Lliga Espanyola.
Marta, què deies, perdona?
No, estava en la línia del que estàveu dient. No estava afegint res més, simplement que en aquest joc del relat, a l'hora de buscar culpables, si la cosa no surt bé, té tots els números de tornar a penjar-se la llufa a la Lliga, però és que des de la Lliga remarquen que més enllà de posar una normativa econòmica que és igual per tots, la responsabilitat de cada club està clara a l'hora de complir dins dels marges que s'estableix a la normativa, no? I posen el focus de la responsabilitat en el que el Barça sigui capaç de fer per poder-s'hi ajustar.
Sí, però a part, s'ha de recordar que el passat mes de novembre la Lliga va implementar l'anomenada norma anti-Barça, antipalanques. Que jo
sí,
em va preguntar
sí,
l'Aleix, jo li vaig dir, escolta'm...
La vam avançar, de fet, aquí a RAC1.
Sí, vull dir que cadascú, exactament, que cadascú pensi el que vulgui. Jo en aquell moment vaig dir, jo no sé qui és la Lliga per dir-li als clubs, que són institucions privades, com han de remenar el seu patrimoni. Escolta'm, el debat de si és convenient alimentar una altra palanca perquè vingui Messi és un debat que han de fer els barcelonistes. Que han de fer els propietaris del club, que ha de fer el Barça.
Per això el Barça...
Que han de decidir els seus rectors, si realment és el que necessitem o és un risc que no s'ha de córrer. Però que ens vingui la Lliga a dir-li al Barça o a qualsevol club com ha d'alimentar, és a dir, com ha de vendre o deixar de vendre el seu patrimoni per fer fitxatges i tal, jo és que ho vaig trobar surrealista. És evident que la Lliga va rebre pressions per part de molts clubs davant d'aquesta situació.
Per això el Barça va marxar amb la Superliga.
I després també hi ha pressions que no tenen a veure amb la resta de clubs i que tenen a veure amb l'Estat, amb el govern, perquè no se'ns ha d'escapar que fa uns anys hi havia molt descontrol, el deute dels clubs era monstruós, i si no eren els propis clubs que trobaven una manera d'autogestionar-se i que hi hagués un control financer realment efectiu, aquí hi hauria hagut una intervenció del futbol espanyol i hauria perdut certa sobirania, i per això des dels clubs es va organitzar aquesta estructura amb l'objectiu de tenir una normativa econòmica forta, pròpia i estable per tenir un autocontrol i que el deute doncs no se'ls escapés de les mans i d'alguna manera els clubs anessin cap a una tendència a estar sanejats i doncs que la bombolla no fes més grossa, no? I en el cas del Barça és veritat que amb un instrument com les palanques el que fas és inflar més la pilota i tirar-la més cap endavant amb un deute que en comptes de frenar-lo l'augmentes, no? I d'alguna manera clar, la Lliga el que diu és que, jo dic el que diu la Lliga, no dic que hi estigui d'acord, la Lliga el que diu és que d'aquesta manera el que fa és controlar una situació que podia sortir-se del guió i generar diferències amb la resta de clubs.
Posa unes normes, no?, que han de seguir tots els clubs, i el Barça, com que té aquesta situació econòmica, no, ara
sí,
mateix no està complint.
Això grinyola quan analitzes el discurs de la Lliga amb el que ha fet Javier Tebas en CBC, i aquí obriríem una altra vegada
aquell
tot
valor,
el que va passar l'estiu del 2021, que tampoc cal, no?, però per posar tots els ingredients del menú sobre la taula.
Escolta, tornant a la imatge del dia, a Jorge Messi i a Joan Laporta, qui ens ha posat en alerta és el periodista Toni Joan Martí, que és tertulià també del Tu Diràs. Hola, Toni.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Escolta, pots explicar com has caçat aquesta trobada a casa de Joan Laporta de Jorge Messi?
Bueno, sí, una mica entre fortuna i alguna pista que teníem, però tot i així hem hagut de tirar del fil. Hem donat amb Jorge Messi, ens han explicat que estava per aquí, però després sí que hem hagut de fer un petit acte de persecució, no gaire, perquè al final tampoc és que s'hagi desplaçat molt Jorge Messi fins a arribar al domicili del president del Barça.
Val. Llavors tu estaves allà i l'has vist que entrava i dius, ep, aquí està la notícia, no?
Jo he coincidit amb Jorge Messi en una cafeteria que estava molt a prop del domicili del president, i dic, calla, per casualitat, perquè jo havia quedat amb una altra persona, i dic, calla que no hi hagi jackpot, i efectivament sí, s'ha mogut cap allà i l'hem pogut caçar.
Com interpretes tu la trobada, que ara ho estàvem debatent aquí a la taula també, Toni?
Jo a la trobada li dono diversos punts de vista. Un és que crec que Jorge també intenta enviar-li un missatge a Leo i li diu, mira, Leo, jo ja la intenté, si això no funciona, agafem els calés d'Aràbia i endavant. És a dir, jo crec que en el moment que Jorge Messi accedeix a parlar amb els periodistes i diu el que diu, ell també li envia un missatge al seu fill. Jo, d'entrada, és un punt que veig claríssim. I després, i segurament més important, és que els Messi, en conjunt, el que crec que fan és renovar-li el rellotge de possessió al Barça. Si aquest s'estava a punt d'acabar, 3-2-1, doncs ara el Barça torna a guanyar uns dies, torna a guanyar, no sé si seran 7, 5, 9, 13 o els que siguin, però per avançar i poder donar més garanties. De fet, em consta que un dels punts que el Barça vol fer ara, després d'aquesta reunió amb Jorge, és seguir parlant amb la Lliga per veure de quina forma podrien canviar Messi encara que l'operació sortida no avanci. Que segurament passa, doncs, evidentment, per seguir reduint el deute.
Clar. Sí, sí, perquè...
La despesa, volia dir,
però no. Sí, perquè anava a dir, si no vens i, per tant, no alliberes massa salarial, és molt difícil que li puguis fer una oferta formal a Messi, no?, i que puguis fer l'operació entrada, no?, si no hi ha hagut sortides. Clar. Que és l'altre cavall de batalla que tindrà el Barça, un cop demà, insistim, la Lliga doni l'okay a aquest pla de viabilitat. I encara hi ha un altre... No és que no li vull dir problema, li vull dir inconvenient. Hi ha un altre factor que posaré sobre la taula. Això és una informació que explicaré. Si ve Messi, ara mateix el Barça té molt complicat fitxar un pivot top, per no dir impossible, si ve Messi. Perquè com ha explicat la Marta, si estàs en la regla del 40%, tu imagina't. O sigui, si de cada 10 que en treus només n'entren 4, si ja faràs mans i mànigues per encabir Messi, el Barça el que no podrà fer llavors és fitxar un pivot top, que és una de les prioritats per Xavi Hernández, substituir Sergio Busquets. Per tant...
Si ve Messi,
sí.
Nico, Abde, Julián Araujo, tots aquests jugadors, diguéssim, low cost, són els grans beneficiats?
Clar, clar, sens dubte. Sens dubte. Perquè, clar, en l'ideal de la temporada vinent de Xavi és Messi, Kimmich de pivot, que com va explicar la Marta és la prioritat número 1 ara mateix per substituir Sergio Busquets, si pogués ser Carrasco en una banda, Gundogan allà al mig, Cancelo al lateral dret, s'ha dit pel City, que és una altra de les prioritats per la temporada vinent. Això seria l'ideal. A partir d'aquí... quan tinguis les cartes sobre la taula amb el fair play i amb aquest 40%, hauràs de dir, què faig? I jo us explico. Si ve Messi, és impossible que pugui venir un pivot top ara mateix.
En l'actual situació.
Eh?
En l'actual situació,
en l'actual situació, sí. És clar. Impossible que vingui
que no
un pivot top.
No sabem el Barça les... però el pivot top que tu dius, pots esperar molt més temps.
Sí. I si no, hauràs d'anar a la segona,
el mercat,
a la tercera o a la quarta opció, hauràs d'anar. Però és...
Clar, no serà top.
Bé, no serà top per Xavi, que considera que els més importants eren, evidentment, tu i Mendy, que és impossible, i Kimmich, que era la prioritat
número
2 ara.
Entre un pivot top i Messi,
clar,
que escull Xavi.
Aquest és el debat que jo us volia plantejar ara.
Jo no ho tinc clar.
No, i tu què faries? Tu no ho tens clar, va.
No, jo no tinc...
Que Xavi.
Jo no tinc clar que Xavi escollís un pivot top abans que Messi. Tot i que ha dit que és una demarcació primordial, bàsica, estratègica de cara a la temporada. Mira el que...
Molt bé, Joan Martí, vols afegir alguna cosa? Que sé que tens un sopar, perdona.
No, jo el que diria és que crec que ni tan sols, tenint en compte que no fitxes Messi, crec que les opcions de Zubimendi i Kimmich són possibles. És a dir, jo crec que encara Messi no et vingui, jo crec que no podràs fitxar ni Kimmich ni Zubimendi.
Bé, eren molt difícils perquè, a més, no són amb cost zero. Vull dir que ja has de pagar un traspàs o has de negociar. Sí, sí, però vull dir que tu imagina't que si poses Messi, oblida't enllà d'aquestes dues opcions. Hauràs d'anar a la resta, ja veurem.
Un traspàs pel mig, sí, encara sí. Més.
Molt bé, Joan Martí, una abraçada, eh? Gran caçador de reunions.
Que s'ha de bolets.
Adéu, Toni.
Un bon bolet el que s'ha de bolets.
Tu tindries clar, Messi, o un pivot de garantia top, o no?
Aviam, clar, quan saps el que Xavi ha arribat a fer perquè Messi vingui al Barça, pots arribar a pensar que és la seva primera opció, entre aquestes dues, diguéssim, no? Perquè és que el vol, s'ho creu, el visualitza, n'ha parlat... està segur que s'adaptaria a una nova posició al camp, a un nou protagonisme dintre del vestidor. O sigui, ara, veus, aquí sí que clarament estàs donant continuïtat a un passat que és un present bastant esplendorós, perquè amb números a la mà Messi pot fer molta feina, no? Però estàs frenant la construcció del Barça del futur, i això... Ja és una mica més seriós.
Dalmas, Guillem, que futbolísticament, ja que entrem en aquest territori que domineu tant, que hosti, és un bon debat, eh? Si jo et faig dir, Kimmich o Messi, tu què faries? Pel Barça actual, eh?
Uf.
Bueno, Zubimendi o Messi, m'és igual, estic jugant, ara.
Jo no ho tinc clar. A veure, jo no tinc clar d'entrada el tema Messi. És a dir, la tornada de Messi mai ha de ser una mala notícia, jo crec que et suma des de tots els altres punts, però futbolísticament a mi em genera alguns dubtes. I això no, i amb això no vull dir que sigui negativa, eh? Ja m'he posat lluny del SAPE perquè...
Ja t'està fent senyals de fora de l'estudi, no?
No.
Saperes? Calma't, sisplau. Saperes, eh?
Que se mantingui
fair play, també.
Escolto atentament.
Que se mantingui bé. Mai serà negatiu la tornada de Messi, a més per un component sentimental. Jo he fet un llibre de Messi, per tant, vull dir, és a dir, no hi ha enamorat més gran de Messi que jo. L'actual Messi, amb l'actual Barça, jo crec que necessitarà alguns ajustos. Jo no dic que sigui negatiu, pot ser positiu, però el Barça s'haurà d'ajustar. És a dir, fins ara, el Barça, en l'anterior etapa de Messi, quan Messi estava aquí, era un equip que s'adaptava al rol de Messi. Jo crec que ara haurà de ser Messi qui s'adapti al rol que té l'equip. És a dir, el repte que té l'equip és mantenir els números defensius o mantenir el creixement defensiu que indubtablement l'ha tingut, mantenir aquest creixement en solidaritat i afegir, això està clar, talent a l'últim terç, que és el que li ha mancat a l'equip, no? Per tant, aquí l'equació és difícil. Aquí hi haurà d'haver-hi un sacrifici per part de Messi, hi haurà d'haver-hi una gestió per part de Xavi, que tàcticament és molt profunda, per exemple. És a dir, Messi, no hi ha jugador, ara ho deia el David, no? No hi ha jugador, arribarà aquí amb 35 i començarà a jugar amb 36. És a dir, no hi ha cap jugador amb 36 anys que marqui tantes diferències com Messi. És el millor de la història, però té 36 anys. Per tant, el Barça, que si segueix jugant amb aquest patró de quatre migcampistes, per exemple, si Messi, que jo no el veig, és on juga Pedri ara, és a dir, a la part alta del quadrat, a la banda dreta...
Sí, és això el que m'ha explicat, que Xavi també el veu aquí, sí.
Per mi Messi... és a dir, per mi el Barça no podrà pressionar de la mateixa manera. Ara, quan pressiona una defensa de 4, salta amb Lewandowski, salta Pedri al seu costat. Per tant, per mi Messi aquesta primera pressió no li pots fer i no està per fer-la. El Barça actual es desplegava molt més per la banda esquerra, per la banda de Balde, i en canvi per la banda dreta, per la banda de Koundé, era, diguéssim, que es quedava perquè a l'extrem d'aquella banda, Rafinha, sigui Dembélé, et donava amplitud, profunditat i t'encarava. Si Messi està en aquell costat, potser has de canviar i és la banda dreta la que s'has d'estirar, perquè Messi tendirà a anar cap a dins. Vull dir, hi ha una sèrie d'ajustos que ha de fer. Si Messi juga a la part alta del quadrat, on posaràs Pedri? L'hauràs de baixar a la part baixa del quadrat, l'hauràs de canviar de banda.
A l'inici de l'acció, no?
Per tant, jo no dic que sigui dolent. Jo crec que aquest Barça, que havia trobat un patró de joc molt estable i uns perfils molt determinats, haurà de canviar certes coses. I és un equip que no només tindrà Messi, sinó que tindrà a Messi amb Lewandowski. Són dos futbolistes que són boníssims, però que si tu vols mantenir el nivell de solidaritat en els partits grans, doncs a veure com ho fas.
Estic molt d'acord amb tot el que ha explicat l'Àlex, però l'Àlex ha començat dient que abans el Barça s'adaptava a Messi i que ara Messi s'hauria d'adaptar al Barça, però al final ens has acabat explicant, Àlex, que estic d'acord amb el que has explicat, que el Barça s'haurà adaptat Messi un altre cop.
Sí.
Perquè al final el Barça haurà de canviar.
Haurà de canviar el joc.
Hem tornat al Born, no?
No, però sí que és veritat una mica, no? Que sí que Messi haurà de canviar una mica algunes coses de les que ell jugava, però Messi trastoca les coses. Llavors, trastocant-les, sobretot envoltant-lo amb gent, tant de bo que sigui un bon mig centre. Jo, si em fas escollir entre un i l'altre, no crec que el debat acabi estant una mica aquí, perquè et dirien que tots dos... Però, sens dubte, que a mi, per exemple, si em fas fitxar dos jugadors, voldria un lateral dret, voldria un extrem també que sigui bo. Però els dos que necessites, sobretot, és això, el mig centre i un mitja punta, un jugador entre línies, un altre Pedri. I aquest és Messi i l'altre és el mig centre. I aquests dos els necessites realment perquè Busquets t'ha marxat i perquè si vols jugar a quatre migcampistes, que sembla que és el que jugaràs, necessites algú altre més que tingui aquell talent entre línies. No pots anar només amb un mig centre, amb De Jong, amb Pedri i amb Gavi. No pots anar només amb aquests quatre justos, necessites com a mínim un més.
Ja, però si ve Gundogan, ja el tens cobert, també.
Sí, però, o sigui, em dius que vindrà Gundogan, Messi i un mig centre.
No,
tant de bo, tant de bo.
Això seria brutal, sí, clar, això seria ideal, perquè tindries doblades posicions.
Però, bé, no sé...
És impossible.
Ho veu com una carta als Reis, eh?
I ja veiem que la carta als Reis, diguem que cada vegada s'està desdibuixant una miqueta més.
Però el que està clar és que si ve Messi, i també pel que ho explicava l'Àlex, si et ve Messi, necessites un lateral dret, sí o sí. O sigui, sense Messi, o sigui, amb això que hem fet del lateral esquerre, que sigui llarg, que sigui Valde, que pugi, el lateral dret, doncs mira, no ens ha agradat, però o no ha acabat de funcionar, però Koundé, Araujo, Sergi Roberto...
Faries feliç Koundé, que llavors seria central.
No, clar, home, clar, si Messi ha de fer de fals extrem, i ha de fer de fals extrem per la dreta, llavors necessitem un lateral que ha de ser el Valde. El Valde de l'esquerra necessitem a la dreta.
Xavi, no veu de fals extrem, Marc? A Messi?
No, el veu a la part alta del quadrat.
El veu a la part alta del quadrat, a la part dreta de la part alta del quadrat.
Clar, sí. Clar, però no, vols dir que et començarà allà d'inici i llavors serà Gavi igualment?
Ja, per Messi acaba jugant clar, on li dóna la gana, segurament,
crec que,
no? Però,
sí,
però vull dir que preveu un altre element, ja sigui Dembélé, Rafinha, en aquella part de l'extrem. A Messi el veu per dins, clarament. I crec, sincerament, que si vingués Messi...
De passador.
És el més difícil que vingui, no? Però si vingués Messi, jo crec que un dels grans damnificats podria ser Gavi. Sense cap mena.
Sí, el nostre titular.
Ha de caure algú, però...
Sí, això segur.
És el que parlàvem, no?
El perjudicat.
Ha de caure algú. Per mi és claríssim el que comentàvem ara, que els dos perfils més necessaris és aquest jugador de talent, que quan no hi és Pedri, però on poses Pedri? On el reubiques? On fas? Perquè Messi està claríssim que no és un futbolista, no serà un futbolista per encadenar esforços cada 3 dies. I l'has de saber utilitzar. El rol que tindrà Messi, com tu el sabràs utilitzar. Després, sobre un pivot o el que sigui, no hem pensat què té el cap Xavi o si li agrada l'opció, recordem que ara amb aquest patró de quatre migcampistes no és un sol pivot, sinó és una espècie de doble pivot amb la qual tu pots posar Franqui i pots fer venir Gundogan, i Gundogan de 8 i Franqui de 6, a mi em sembla una opció fantàstica. Per tant, ja no has d'entrar tanta cosa. Jo crec que Xavi té molt a dir, ens estem imaginant o ens estem posant en el cap de Xavi, però és que la gran clau la té ell. De tot, eh? De l'encaix de Messi, de com encaixes les peces per al fair play... De,
no, sí, ell ho té claríssim. El problema és que el Barça pugui encabir-ho, tot això.
Sobre això, perquè, evidentment, l'Àlex ha fet la pregunta, i jo aquesta pregunta li he fet en el Xavi, no en una entrevista, en una conversa informal, però hi havia altres persones al davant i, per tant, la resposta va ser menys o menys pública. Ell està convençut que Messi farà un esforç solidari de pressió. Davant de la... d'una certa perplexitat dels que l'estàvem escoltant. perquè, home, francament, tots recordem quina pressió feia Messi, o no feia Messi.
O no feia Messi, sí.
Aleshores, ell creu que no, que n'ha parlat molt, que hi ha un convenciment per part del jugador, però a part d'això, diguéssim que aquest és el convenciment de Xavi, també us pregunto vosaltres, que sou els que remeneu alineacions i sabeu d'aquestes coses, semblaria, jo a vegades tinc la impressió que Xavi no pot estar content amb el desgovern que a vegades hi ha al mig del camp del Barça. Vull dir, un jugador com ell, que ha significat, no, el govern del mig del camp, o sigui, hi havia partits que els altres 21 jugadors, no només els del Barça, no, els de l'altre equip jugaven el que deia Xavi, diguéssim, no? Ell voldria alguna cosa més del que ha tingut fins ara. Això, qui li dona una miqueta? Pedri. Qui li donaria del tot? Si parlem de parar, si parlem de passar, de fer una passada en profunditat, això també li donaria Messi. Jo crec que ell està buscant això, no? Que Messi li porta una cosa que ell no té a molta distància a Pedri. I això també explicaria que tingui la banya al forat de que vulgui Messi, dic jo, no?
Segur, segur, segur. Evidentment que és aquest jugador el que Messi ja ho feia aquí, quan en teoria feia de mitja punta o feia davanter i ja et baixava darrere.
I feia de quarterback, segons com. Pam!
Exacte. Pam. I segur que sigui partint de la dreta, partint d'interior, sigui com sigui, que és el que va passar amb Argentina, Messi el pots tenir al mig i l'has d'envoltar de gent. O sigui, l'has d'envoltar per tot arreu que tingui doncs, la gent que treballa i que pressiona, per molt que Messi pressioni, per molt que vingui a pressionar, i que ella estigui allà de quarterback, com dius, anar organitzant una mica, removent les cireres, que ella aquesta pausa, aquest talent, aquest joc entre línies, perquè això jo crec que és una de les coses que ens passa, que Xavi evidentment ho tenia i ens fem creus de que no ho sàpiga traslladar al seu equip, però potser estem davant d'un d'aquells casos de quan tu has sabut fer tant, i he passat amb grans jugadors i llegendes de l'esport, que ells ho sabien fer, i de vegades els hi costa transmetre-ho, no? Perquè si dic, sí. Però que no... Com ho pot ser que no ho sàpigues
fer? Passa que Xavi que quan jugaves contra ell no et perdia absolutament cap pilota, clar, si es posa a comparar amb els que hi ha al camp també, sempre com es diu en castellà, sabrà poco, no? Jo crec que la pausa evidentment li ha donat Pedri, li ha donat Busquets també, i li ha donat Franqui de Jong segons quins partits, però no hem d'oblidar que el Barça, quan hem vist la millor versió d'aquest Barça, ha estat amb aquests perfils de quatre migcampistes que tots tenien alguna cosa diferent al que té al costat. És a dir, Gavi et feia aquesta primera pressió, que no hem d'oblidar que el Barça ha estat l'equip de la Lliga que més pilotes ha recuperat a camp contrari. Gairebé amb 60 recuperacions per partit, i això ha estat un dels grans punts on ha crescut, no? Gavi et donava això, Pedri et donava probablement la pausa i el talent entre línies, De Jong et feia aquest segon graó que estava al costat de Busquets, Busquets et donava la posició, l'ordre... Per tant, és a dir, que vingui Messi et suma talent i et sumen a l'últim terç, però no hi ha dubte que el Barça s'haurà d'ajustar, eh?
Sí, però Messi encara et dona una segona cosa que el Barça que no ha tingut aquesta temporada, que és gol. Que és gol. O sigui, l'altre dia, l'últim partit a l'estadi, va haver-hi una falta, em sembla que va ser el Lewandowski que la va enviar al travesser, bueno, va tocar el travesser.
Sí, al final, no?
Al final. Sí, sí. Que deies, bueno, aviam si arriba, perquè ja fan no sé quants, 254 dies, o no sé quan...
Des que ha marxat Messi, des que ha marxat.
No, dos anys. Esperant que torni Antoni, perquè marxi ell i fer-ho maco.
Roger, ho estic veient. O sigui, una falta...
Primer partit.
El primer partit, és igual. El primer partit, Messi fot un gol de falta. I l'estadi, bueno, l'estadi de Montjuïc...
Montjuïc s'ensorrarà, sí. Mira, ara que deies això, amb el PSG, 75 partits en dues temporades... 32 gols, 35 assistències. Això vol dir 67 participacions en gol en 75 partits. És que surt a un gol per partit, o te'l dona o te'l fa, no?
És que això els volia preguntar a l'Àlex i al Marc, perquè era interessant el que explicava una mica de la teoria de la manta, no? De què fas sobre el pivot o un jugador com Messi. Amb tot el que et dona Messi, no? De que hem vist que quan no hi és Pedri costa que hi hagi algú que filtri pilotes, que tingui aquest talent, que també hi hagi gol més enllà de Lewandowski. Si ens hem d'imaginar, és a dir, què és més fàcil trobar? Un pla B, com rendiria millor l'equip? Amb un pla B pel pivot, sense tenir un tio top, o amb un pla B per Messi? Perquè a vegades penso, potser és més difícil trobar un pla B per Messi, per molt que no tinguis un Kimmich, potser amb un altre jugador i Messi l'equip rendiria millor, o amb un pivot top i un jugador, un pla B, un jugador no tan talent al davant. Què us imagineu que seria més beneficiós per l'equip o no? O que és més difícil de trobar en el mercat?
Jo crec que és més difícil entre línies al davant.
Clar.
El davant és el que realment és especial. Ara, Messi també hem de pensar que vindrà el Messi.
Sí, sí, ja que no és la versió...
Edat, eh?
ja
no és el davant, sí. però allà entre línies allà és molt difícil jugar.
Però tu signes 15 gols de Messi i 15 assistències en una temporada, que participi en 30 gols.
Però això de que és més difícil substituir... Sí, jo també tendeixo a pensar que els centrals doncs poden aportar una mica aquesta sortida de pilota, que sobretot si tens quatre migcampistes, si volguessis jugar amb tres migcampistes, el 4-3-3 pur, home, jo et dic que necessites un mig centre estratosfèric. Si no, el Barça no funcionarà. Ara, si som quatre, bueno, potser sí que el podem tapar una mica.
El que passa que és a dir, no hi ha dubte. En futbol és molt més difícil atacar que defensar. Això no hi ha dubte. I els bons, de veritat, han d'estar entre línies. Per tant, no hi ha dubte que
el que és més difícil de trobar... Sabem que el Barça... Hem viscut del problema de no tenir mai un substitut de Busquets.
Per això quan...
Però tot i així, jo crec que amb aquest format, amb aquest patró d'una espècie de doble pivot o d'un doble migcampista esglaonat, dieu-li com vulgueu, crec que és més fàcil trobar això que no trobar el talent entre línies, això és evident. Però tampoc hem de fugir de la idea de que si l'objectiu del Barça és créixer en Champions i en competició europea i davant dels equips grans, no pot perdre ni un mil·límetre de la solidaritat que ha guanyat aquest any, aquesta temporada, i aquí és on hi ha la clau. Uh-huh. És a dir, el talent el tindràs de més. Però si has de mantenir tot l'altre, no pots regular res, eh?
Que no tinguis més gols en contra, diguéssim. No?
Sí, però Xavi està convençut que això pot equilibrar, eh? Per això abans quan...
Sí, però equilibrarà, però perdrà. Home, si em treus dels quatre migcampistes, em treus a Gavi, em poses a Messi,
vull dir, molt com volia córrer Messi. Talent a dalt. És que, aviam, el problema... O sigui, estem discutint que Messi torni perquè el Barça no té diners per anar a buscar traspassos i fitxar talent jove diferencial. És que partim d'aquesta premissa, perquè segurament si tinguessis diners per fitxar Bernardo Silva, no?
Que no és tan jove allà, però bueno, sí, està...
O el Georgià, de nom impronunciable del...
Carasvelia
del Nàpols, doncs segurament, igual no parlaríem de recuperar aquesta segona pàgina de Messi. Estic convençut, no? Al final fitxes a Messi perquè Xavi fa una valoració i diu és que ell està convençut que li faria més de 20 gols per temporada. M'entens? I jo també ho crec, perquè... Si tu analitzes com juga el PSG i com juga el Barça, tot i aquest Barça, el nivell d'activitat ofensiva en els partits que té el Barça, per mi, continua sent superior. Les vegades que trepitja l'àrea amb els models futbolístics que ha jugat el Barça els últims anys comparat amb el que ha jugat el PSG, és superior. Una altra cosa és que els jugadors que té el PSG segurament estan millors que els del Barça. Per tant, jo crec que Messi estaria en un context de molta més activitat ofensiva i, per tant, el seu talent rendiria més, no? Però... per això quan, ara, amb el que parlava el Roger, el que volia comentar, abans he dit, no tinc clar que Xavi... No, jo sí que tinc clar que Xavi, si li diguéssim, mira, és que no podem fer tot. O un pivot top, o Messi. Jo crec que ell preferiria Messi anar a buscar un pla B, un pla C, en el mig centre defensiu. És més, ell està convençut... No, jo he parlat alguna vegada amb ell. Ell està convençut que si... ve Messi, al mig centre ha de ser diferent.
No, per això volia Kimmich. Per això
volia tenir més cames.
Per això volia Kimmich.
És a dir, ell, per exemple, vaig a posar un exemple molt gràfic. Si ve Messi, ell et compraria amb Rabat, d'acompanyant de Frenkie.
Bé, però aquest seria el pla B. El pla que vam explicar aquí és Kimmich. Si venia Messi, Kimmich, cames.
Home, Kimmich, el compra tothom, però estem parlant de fitxar talent molt bo, diferencial, pagant traspàs, en els dos casos. Yeah. No? Si estem parlant de les dificultats que té el Barça i estem parlant de pagar 60 quilos per Zubimendi, perquè és un club, la Real, que no te'l vendrà per menys diners ni a canvi de jugadors ni res, perquè et remetrà la clàusula, doncs és complicat. però que fins i tot Gundogan, si vingués, és un jugador que venint Messi et podria jugar en alguns partits on el Barça hagi sent molt dominant, et pot jugar perfectament a la part baixa del quadrat, per davant de la defensa. Però en alguns altres partits doncs necessitaràs equilibrar amb jugadors que tinguin més cames i que abarquin més terreny, que potser s'escapin una mica del que és estil Barça o ADN Barça,
i si
però
no,
que et donin això.
I si no, aquest que t'encolomaran, aquest que t'encolomaran, que es diu Rubén Neves, que t'encolomarà Mendes.
Bueno, sí.
Aquest t'encolomaran.
Sí, no és un mal... No, que és, si que és un bon jugador, però si que, ben, segurament no... no
si et venen Sofati, si et venen Sofati, te l'hauràs de quedar. Sí, sí, bueno, sí, que potser és un gandíssim futbolista.
Per això Xavi t'ho comprava a canvi de fer una operació que et representés fair play.
Clar.
Però clar, és que ara ni això, perquè de moment Ansu no vol sortir del club, no? Mm. I en relació al que deia el Marc, clar, però és que Marc, com que no pots fitxar tot el que vols, estem en una situació que el Barça fitxa el que pot i a vegades ni el que pot. Mm. Aleshores, és impossible no perdre coses.
No, no, està
claríssim. Vini de mitjanit. Marta, demà dia intens, pel que has explicat, demà pendents de la Lliga.
Sí, sí, ens llevarem ben d'hora i potser haurem d'anar a plantar alguna tenda de campanya darrere d'algun arbust, vist oh. com ha anat el dia d'avui.
I el que queda, Marta, i el que queda.
I el que queda, sí, sí.
Gràcies, bé, Marta. Nit. Adéu, bona nit, bona feina.
Adéu, fins demà.
Fem una pausa i ara seguim, que això és molt interessant. Saps amb qui hem quedat? Hem quedat amb un argentí que va jugar amb Messi.
Oh.
Yep.
Es diu Javier i de cognom Saviola.
Ara toca mal. Endevines qui és? Endevines qui és?
Endevines qui és o no?
Sí, sí, Saviola...
Quin animal era? Quin animal era?
Sí, jo vaig veure articles...
Era el conejo.
Sí, el conejo. Ah, val, el conejo, sí. El conejo. Jo vaig... Jo haig de reconèixer, vaig arribar a estar convençut quan va venir el Barça que Saviola, si progressava, podia desfilar la pilota d'or, eh?
Hosti, li va quedar por.
Va venir...
No ens va sortir l'aposta.
Va arribar per competir amb el fitxatge de Zidane.
Sí, me'n recordo.
Zidane pel Madrid.
Sí, sí, sí.
No va acabar de sortir.
No, ara molt bon jugador, Javier.
Ara el trucarem. Ara el trucarem aquí, el tu diràs. Vinga, ara et tornem.
RAC 1.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es.
Peugeot. Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. 10 i 11 de juny, jornada de portes obertes al Port Tarragona.
Exposicions, cultura popular amb diables del Serrallo, arts escèniques, música, ball, dansa vertical.
Visites amb el trenet al Far de la Banya, Museu dels Fars, Els Molls, Golondrina, mirador de la sisena planta de l'edifici institucional.
I trobareu tota la informació a porttarragona.cat.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
31.620 3, 1, 6, 2, 0
Sèrie
31 0, 3, 1
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Parisé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Avui tertúlia amb Antoni Bassas, David Bernabéu, Marc Guillén, Àlex Dalmas, també amb els Saperes, que encara continua per aquí. Era un dia important i volíem sentir moltes veus, moltes opinions d'aquest possible retorn de Leo Messi. Mira, si torna Messi, ara ho dèiem durant la publicitat, a mi, jo tinc la sensació que em reconciliaré una mica amb el romanticisme del futbol, amb això de ser d'un equip d'acord, d'estimar-te l'escut, els colors, d'aquest sentiment de pertinença, de familiaritat, no?, que a vegades era el futbol abans, no? Quan, per exemple, jo anava amb el meu pare a la Nova Creu Alta amb el Sabadell i tenies aquell sentiment, no? Ara tot s'ha anat pervertint, aquesta indústria del futbol. Llavors jo em reconciliaria una mica amb Messi i amb la part més primària del que és el futbol. Però si no vingués, seria una decepció per vosaltres? Per tu, Antoni, seria una decepció després de tot el que s'està dient?
No. Escolta, si ve, doncs, excel·lent que vingui. Si no ve, doncs endavant tu, mirar cap endavant, cap al futur. Al cap i a la fi, això que deies tu de reconciliar-se amb el futbol, aquesta tarda, no sé, 1.000 o 2.000 persones a Sant Andreu han estat celebrant l'ascens al Sant Andreu als carrers.
Sí. Ale el Mántico, eh?
Tu acabes de tornar d'Eindhoven.
Sí,
no t'has reconciliat amb el futbol i aquestes coses?
Va ser meravellós.
Bueno, doncs ja està, vull dir, no... O sigui, els arguments poden ser reversibles, però no del tot o no sempre. Recordem la frase de Laporta. O sigui, el Barça està per sobre de qualsevol jugador. No hi ha cap jugador per sobre del Barça. Bueno, doncs apliquem-nos-ho,
sí,
ja està.
Sí, Antoni, estic d'acord, però primer, jo sí crec que generaria... A mi personalment no, jo intento observar la realitat i explicar-la com a periodista, i escolta'm, si no ve Messi, sí que em sap greu des del punt de vista emocional, perquè crec que és un jugador que hauria d'haver acabat la seva carrera aquí, i això, si no... Bé, doncs ja haurà estat impossible.
Però ja està trencat.
Sí.
Ara tu hi posaràs un pegat,
sí, eh? Sí, però vull dir que si tornés, refusant una oferta com la que refusaria, tornar al Barça per molts menys diners, jo crec que, ostres, a molta gent li serviria per oblidar els 2 anys que ha estat al PSG, fins i tot el dia del Burofax o el dia de la tarda famosa que es va presentar pensant que firmaria i no va firmar. Però, dit això, aviam, jo crec que sí generarà frustració en una part, perquè hi ha gent que considera que no s'hauria de passar aquesta pàgina, però hi ha molts barcelonistes que creuen que hauria de tornar i, per tant, generarà frustració. I després, la reflexió final que vull fer, que per mi és la més important, és que, ostres, jo li demanava al Barça que s'iniciava aquest camí per segon cop en 2 anys...
El tanqués bé.
Era per acabar-lo bé. Si no, ni deute moral ni res. No calia dir res i passar pàgina de veritat i haver-te oblidat des del minut 1, lamentablement, però si tornes a començar aquest camí per tornar-li a dir als socis del Barça que Messi no pot venir perquè estàs en la norma al 40%, home, no vull utilitzar la paraula ridícul. Però Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
S'hi acostaria.
Déu-n'hi-do.
Reobres la ferida i tornes a...
Clar, perquè obres la ferida per fer-la més gran o no tancar-la. Sí, sí. Ostres, no fotem. Sí, sí. Ah, sí, sí. Això és el que vaig dir des del primer dia.
Que seria fer el paperina per tu una mica, clar.
Ah, jo li dono valor que el club ho intenti i d'acord. Ostres, li dono valor que Messi vulgui tornar, tot i les condicions amb les quals se'n va anar i el problema que va tenir amb el president a la porta, etcètera, etcètera. D'acord. Ara, vaig dir-ho des del primer dia. Sisplau, si obrim aquesta pàgina... intentant tancar-la bé, perquè si la tanquem igual que la del 2021, de què serveix? Jo ho veig així, o sigui, em sembla claríssim.
Sí, sí. Què veieu?
No, el tema de frustració, jo crec que potser sí que generarà frustració si Messi decideix ja immediatament. O sigui, que Messi vol decidir el futur d'hora, bé, normal, com tots els jugadors, però bé, que s'esperi una mica, no? Una mica, jo crec que si ell realment en té tantes ganes s'ha d'esperar una mica, ni que sigui de cara a la galeria. I si el Barça realment el vol fitxar i s'ho ha plantejat i n'ha fet bandera, perquè això n'ha fet bandera, doncs que presenti alguna cosa. O sigui, ja sé que serà poca la cosa, però que la presenti i que hi donin voltes, perquè si no també només anar dient cara en fora, no? Que sí que el volem, però no sé.
Però que no poden fins que la Lliga demà no doni l'okay, fins que no comencin a activar la maquinària de possibles vendes, llavors sí podran anar fent una oferta formal de dir, val, mira, li hem presentat això a Messi com et vam dir en el pla de viabilitat, perquè tot això està més o menys estructurat. El pla de viabilitat, el Barça li ha dit, farem venda per valor de tal... i intentarem fer el fitxatge A amb aquest sou, el fitxatge B amb aquest sou i el fitxatge C amb aquest sou. I el que sabem a RAC1, vam explicar l'altre dia, que el pla de viabilitat que presenta el Barça és auster i realista. És a dir, s'han posat en les condicions mínimes de vendes, però esperen vendre més, i s'han posat en les condicions màximes de fitxatges, diguem-ho. És a dir, han intentat anar de dir a la Lliga, ei, ho complirem, això, saps què et vull dir? Llavors, si venen més, la Lliga dirà, home, que bé, esteu millorant el pla de viabilitat que heu fet, no? Però aquesta és la realitat del club, que el Barça necessita activar la maquinària i per dir-li al Messi, ei, allò que vam parlar, aquest marc econòmic que vam parlar, mira, aquí el tens per escrit. Després veurem si l'accepta o no. No,
anava a dir que si finalment no s'acaba fent, com ara estaves plantejant, crec que serà molt important també el com es tanca aquest episodi, una mica en la línia del que deia el David, de si hi ha una trencadissa o no, perquè la decepció encara sigui més gran o no entre la massa social, perquè és que portem uns quants partits amb la gent al minut 10 cridant Messi, Messi, Messi. Jo crec que, és que sí. Això és que hi ha una il·lusió de que ell pugui tornar i que la majoria està a favor de que Messi torni. Per tant, com tanquis aquest episodi, crec que serà molt important. I per mi, i és la meva opinió, és que jo estic parlant del retorn de Messi com una cosa per sobre del que aportaria futbolística. Per mi està per sobre. Sí. Per mi està per sobre de tot això. És a dir,
d'acord, llavors.
No, perquè jo crec que el motiu principal és que Messi pugui tenir una història rodona en el món del futbol. És a dir, tu, crec que és un cas únic, no? De la història d'ell amb problemes, ve al Barça, el formes, arriba a dalt, el millor de la història...
I un compte de fades.
Que tu no puguis tancar bé aquesta història, per mi, el més important, per sobre de la part futbolística, que hi haurà qui digui, hòstia, això no té cap sentit perquè el Barça és un club de futbol i ha de guanyar, per mi, per sobre d'això, està acabar bé la història, i no amb tots els jugadors, no, per mi ha de ser amb Messi. Amb Messi perquè és una història única, la del Barça.
Ell és un extremista de Messi.
No, però llavors, com que crec que al Barça li queden poques coses ja del més que un club, aquesta, per la part de Messi, de venir al Barça renunciant a diners i el Barça anant-lo a buscar un altre cop quan potser cap altre club l'aniria a buscar, crec que l'interès és el que pugui tenir un comiat com el que va tenir Totti. És que jo veig el comiat de Totti i penso, és que Messi ha de tenir això aquí, que va estar allà gaudint que sí, una hora, la gent plorant-lo, la gent aplaudint-lo, que s'acomiadi com tot i que tingui un comiat a l'alçada del que ell ha estat pel Barça, el jugador del 2-6, el del 5-0, el de Wembley.
Perquè, a més,
és a dir, per mi això està per sobre de tot. Llavors, si no es fa, entenc que la gent que pensi com jo tingui una decepció.
Perquè, a més, sap, hem de dir una cosa. Esportivament, el més normal, després les coses van com van, és que amb Messi o sense Messi, per exemple, l'any que ve, la Champions no la guanyis. Sí, amb sensats.
Sí,
estàs lluny dels grans exponents europeus, no?
Bueno, se t'hauria de donar molt bé com l'Inter.
Probablement sigui més fàcil amb Messi. Sí, no és casualitat al final que dos anys sense Messi hagi jugat l'Europa League, d'acord? Dos anys. Possiblement amb Messi sigui més fàcil passar la fase de grups i trobar-te amb uns vuitens. Després depèn del sorteig i de la sort que tinguis, de qui et trobis, etc. Però el més normal és que la guanyi, que no la guanyis. Amb Messi o sense Messi. I competir la Lliga, o competir les competicions d'aquí, més o menys, ja que tens, més o menys ho vas fent. D'acord? Jo estic d'acord, és a dir, això està per sobre, és a dir, jo ho veig des d'aquest punt de vista i us asseguro que amb aquest tema m'he passat molts dies pensant, perquè he hagut de fer articles sobre la qüestió i pensant els pros, els contres, reunint-me amb mi mateix, dient, ostres, David, és que hi havia dies que pensava...
Menys llargues,
Posava-ho d'acord o no?
Fes
videoconferència o...
T'ho dic en sèrio, és a dir, hi havia dies que pensava, ostres...
David deia una cosa, Bernabéu una altra, era David contra Bernabéu,
No hauria de venir perquè, ostres, aquests contres són claríssims, és que, o sigui, tenim arguments per defensar qualsevol postura.
Deixa'm venir un dia aquestes reunions internes.
Però al final he arribat a la conclusió que en el moment en el qual, pel qual travessa el Barça, un any que se'n va a Montjuïc, el que representa també des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, en un any de tanta dificultat, i el que representa des del punt de vista emocional, recuperar la història de Messi amb el Barça, aquest nexe, ostres, al final penses, i com que tampoc pots fitxar el que deia abans, talent jove diferencial, dius, ostres, doncs prefereixo que vingui.
No, jo, és curiós, però no puc... I ho haig de dir així, no puc sentir el mateix que vosaltres.
Però això és preciós, o sigui, això és preciós també.
Perquè,
i mira, hi ha molta gent, mira que representes mi, a molta gent.
La història del Barça, jo la porto bastant incorporada l'altre dia, quan vam fer el vídeo aquell de 5 minuts amb gols històrics al Camp Nou i moments històrics al Camp Nou.
El Mallorca.
Bueno, excepte el primer minut, perquè clar, el gol d'Evaristo i no sé què, jo no hi era, però els altres 4 els havia vist tots. I dius, hosti, això és la meva vida. Per tant, en termes d'història del Barça... Però crec que no ho estem mirant bé. Escolta, Kubala va acabar jugant a l'Espanyol. Molt bé. És un mite de la història del Barça?
Sí.
Això és... oi que no?
Però és que el Leo...
Doncs ja està. Si Leo Messi no torna...
El Leo serà sempre un mite.
Serà sempre, sí. Ja està,
però,
no passa
però
res.
Però estàs d'acord amb mi?
No passa res.
Sincerament, I hi ha hagut molts futbolistes, Kubala és un d'ells, Johan Cruyff, fins i tot Ronaldinho quan arriba està en una situació difícil.
Johan Cruyff com a jugador va guanyar una Lliga i una Copa. Sí. És un mite del Barça?
Sí, sí.
Però dic que hi ha molta gent...
Cap té la història de Messi, però
no hi ha res com Messi, Antoni. No hi ha res com
Messi. No, però tot és diferent, és igual, escolta.
Però jo crec que a mi com a mínim em sembla molt interessant el que diu el Toni, perquè crec que de vegades en fem potser un gramassa de cal reloj, o sigui que ha de ser un conte de fades, bé, doncs uns contes de fades...
Hi ha una mica i es va espatllar.
Per això, també t'hi dic que per mi és un cas únic. És a dir, no crec que aquesta història no l'estaria dient amb Ronaldinho, amb un altre jugador. Per mi no, per mi és perquè tu has format aquell jugador. Tu l'has vist créixer, l'has vist arribar a dalt de tot i l'has convertit en el millor de la història aquí. És un cas que jo crec que no repetirà, o que com a mínim jo no tornaré a veure. Per tant, crec que és una història que mereix tenir també un final únic. I el final únic és que havent marxat allà, després de 2 anys, quan te'n pots anar per 400 milions, acabi tornant aquí al Barça, que no fitxaria un jugador,
doncs això, 36, el signi amb ell. Tot això que m'estàs explicant...
Llavors,
més
enllà del focus del Barça, del meu sentiment...
Però si em crec això, aquesta història...
Sí.
Messi s'està aquí fins a l'agost i cobra el que hagi de cobrar.
Que falta, no?
Si aquesta història és veritat. Si marxa d'aquí 15 dies o d'aquí 15 dies...
És que jo crec...
Aquest conte que m'has explicat no està mal escrit, no quadra.
No se'l creu Messi, només se'l creuen els seguidors com Salveres.
És que jo crec...
Tindrà 2 versions?
No,
perquè et dirà... Perquè podem dir...
No serà un best-seller aquest conte.
No, perquè dius, no podem jutjar la història com si no hagués passat res, el desenllaç de la història d'ara, com si no hagués passat res, quan va passar el que va passar fa 2 anys.
Ja.
És que si jo... És que jo però una
un cosa. Un segon. Te la guardes? Guarda-la, eh? Un segon. Hem de fer una última publi abans de la mitjanit. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
RAC1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Turisme Garrotxa i La Fageda.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
L'11 de novembre del 1929.
I el número de la sort, el...
L'11.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
A veure, Bernabéu, vinga. Bernabéu i Dalmas, eh? Quedaven pendents. Sí, si voleu dir alguna cosa de
Messi. Compte que s'ha reunit amb ell mateix i té moltes coses a dir i potser li hauré de cedir segon.
Era una manera gràfica d'explicar-ho, no? No, sí. Però, no, referència al que deia el Marc, simplement volia dir que, clar, i això no serveix per tapar Messi, no? Perquè al final Messi és una persona ja adulta que hauria de decidir per si mateix, però jo estic convençut que si Messi estigués sol en aquest món, sense entorn, només amb la seva família, esperaria fins al mes d'agost. Però clar, és molt difícil.
Això...
Amb el pare a prop és molt difícil esperar fins al mes d'agost perquè tens persones contínuament al teu voltant que et van dient tenen lo mismo, no sea boludo, no confies en ell,
son 500,
ja te una vez,
son 500 allí, no?
Vamos a perder una oferta a cambio de nada. I llavors és molt difícil, ja considero que és difícil el que està fent el Leo, que és aguantant aquesta situació, i aquests dies, doncs imagina't,
el que dius, ja no entro més, però Déu-n'hi-do, el que dius que...
Segurament no passa només amb Messi, passa amb els altres futbolistes.
Però això és un drama del futbol, Marc, les famílies...
Però si passa amb Cadets i amb juvenils, no passarà amb Messi amb una oferta...
Sí, però amb un Cadet i un juvenil encara el seu pare encara el manté a casa o no té dos adults, però ja m'entens que sí, que els entorns és bèstia.
Vinga, Tomàs, vols afegir alguna cosa?
Molt ràpid, a mi m'has preguntat per el tema futbolístic, sí. A mi el Marc, futbolísticament jo ja t'he explicat el que pensava i alguns dubtes que em generava, emocionalment no n'hi ha cap de dubte, cap. Per tant, però això requereix de sacrificis també per la part de Messi, Per tant, dir això, i abans ho dèiem al micro tancat, si jo fos Messi... és que estaria boig per tornar al Barça amb totes les opcions que té.
Mira, havíem quedat ara a la mitjanit amb Javier Saviola, exfutbolista argentí que va coincidir al Barça i a la selecció argentina amb Messi, van jugar junts, i que encara forma part del planter blaugrana, tot i que per pocs dies. Ara el trobem a Santo Domingo, a l'altra punta del món, al barri del Capotillo, és ara mateix en un dels projectes que està fent la Fundació Barça en col·laboració amb Save the Children, amb 1.600 nens i nenes que estan en situació vulnerable. Hola, Javier, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Molt bé, molt bé. Com va aquest projecte aquí a Santo Domingo?
Bien, bien, la verdad que muy contento.